migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Rere migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Amb aquesta veu que tinc ara un punt de cazallero, perquè ja sabeu que els virus són traïdors, insisteixo i espero i desitjo que no angoixi massa gent, perquè dona aquesta angoixa. Ostres, no llega, no estic bé, de salut estic bé, és només aquesta veu que tinc lamentable. Bé, com lamentable a vegades són certs decrets que es posen en marxa amb bones intencions, que jo crec que hi ha una bona intenció darrere de tot això, però que no sé com es calculen que no deixa a ningú content, sobretot al sector professional. M'estic referint a aquest decret que regula i posa en marxa la distribució, les receptes dels antibiòtics en els veterinaris, als animalons. I els veterinaris estan en peu de guerra. De fet, demà s'ha convocat un acte reivindicatiu, un tancament simbòlic de les clíniques veterinàries en protesta per aquest decret que regula, doncs, aquesta distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris. Insisteixo, que va molt, molt, molt enfocat de cara als antibiòtics. Bé, entre altres coses, consideren que això suposa una càrrega burocràtica excessiva, que sí, innecessària, possiblement, i a més, que atempta contra la dignitat de la professió i, de retruc, afecta als propietaris de mascotes. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé.
No pateixis, que això no és contagiós,
És que a primera hora no tenies aquesta veu.
No, però vaig donant...
I ara m'ha sorprès.
Jo és que com entro una antena i lo doy todo, pues així, bueno, així
ja
me va la vida.
Ho dones tot dius bon dia.
Des de les 8 del matí,
Sí, ja ho dones tot. Bueno, el que reclamen els veterinaris és que els clients puguin rebre al moment els medicaments que necessiten els seus animals per a completar el tractament. D'aquesta forma s'eviten, diuen, endarreriments a l'hora de començar el tractament, s'eviten les automedicacions i es pot lliurar de forma lluitar, millor dit, de forma més eficaç contra les resistències als antibiòtics, perquè efectivament tot aquest decret regula els medicaments, però va molt enfocat al tema dels antibiòtics. A més, la nova legislació estableix que no podran receptar antibiòtics animals que no estiguin identificats amb microxip. Aquesta mesura té com a objectiu principal, ja ho deies, en principi protegir, fomentar la tinença responsable, però aquests professionals diuen que això els posa també en una situació de dilema ètic. Perquè què fan si els ve un animal que no té microxip i està malalt? No l'atenen? El deixen morir?
És un què,
Per això, aquesta qüestió, no?
I des d'un punt de vista veterinari això no es pot fer.
Exacte. Sí que és veritat que es vol això, que els animals estiguin més controlats, però l'altra cara de la moneda és aquesta. Quin és un altre problema? Doncs que s'han de notificar, ho han de fer els veterinaris, electrònicament, totes les prescripcions de medicaments que es facin. S'haurà d'incloure la recepta, la identificació de pacient, amb les dades del microxip, el telèfon del responsable de l'animal, del veterinari, i les indicacions d'ús de l'antibiòtic. És la recepta que ens farien a qualsevol de nosaltres, no? Cada 8 hores, tacatà, doncs això. Però això s'ha d'afegir que per receptar determinats antibiòtics s'hauran de fer cultius previs, cosa que pot encarir més alguns tractaments. I ara parlem del preu. El servei de veterinari ja de per si no és barat. Suporta a hores ara un IVA del 21% i el que volen els professionals és que retorni el tipus reduït o superreduït perquè l'accés als serveis veterinaris sigui econòmicament més accessible i, per tant, més universal. I és que, pareu atenció, El 43% de les llars espanyoles té alguna mascota. Segons l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per Animals de Companyia, hi ha més de 31 milions de mascotes a Espanya, o el que és el mateix, pràcticament una per cada habitant. Una per cada 1,5 d'habitants. El rànquing és encapçalat pels gossos, on hi ha uns 9,3 milions. Els segueixen els peixos.
Els peixos, no els gats, els peixos.
No, els peixos, 7,8 milions.
Sí.
Suposo perquè és en teoria més fàcil, no?
Sí,
requereixen
home.
Requereixen tant, no sé...
Bueno, i dones de menjar i
ja està. Tot i que a mi se'n moren. Sí, ja. Ni peixos.
Seria tortuguetes, que també penso que no les cuidava com les havia de cuidar.
I els gats ocupen la tercera posició amb 5,8 milions. I el nombre de mascotes i les seves despeses s'incrementa any rere any.
Doncs mira, traslladem aquestes preguntes, aquestes impressions, a la Marina Soriano. Ella és veterinària i coordinadora de la plataforma Vets Unidos, que és una plataforma que busca, està recollint signatures, doncs, per buscar una alternativa a aquest decret. Marina, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, com afecta aquest nou decret d'entrada professionals?
Doncs bé, d'entrada el que hem de fer des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret és que hem de pujar a una plataforma tots els antibiòtics que utilitzem, ja siguin utilitzats de manera injectable a la consulta, com si nosaltres hem de cedir alguns comprimits als nostres clients, com si fem una recepta de dispensació perquè vagin a la farmàcia. Llavors, el que tu comentaves abans, de que ens augmenta la burocràcia, efectivament augmenta moltíssim la burocràcia perquè el sistema que han implantat és un sistema que demana moltíssimes dades sobre cada tipus de recepta. Vale? Les receptes veterinàries, avui dia necessitem posar 27 camps, vaig comptar l'altre dia. Carai. Llavors, a part d'omplir tots aquests camps que necessita omplir una recepta veterinària, hem de pujar-ho a les respectives plataformes. Aquí a Catalunya tenim la plataforma GTR, vale, que és gestió telemàtica ramadera. Vull dir que ens estan posant els mateixos sistemes que utilitzen en ramaderia. Clar, aquí és important que entenguem que en ramaderia, diguem-ne que un veterinari atén una granja i fa una recepta de col·lectivitat. Nosaltres, les nostres receptes són individuals per cada pacient i en una sola visita podem arribar a necessitar fer 3 receptes d'antibiòtic, el que li hem punxat, les dues pastilles que li donem fins que va a la farmàcia i el que li dona a la farmàcia. Per tant, jo he de fer 3 notificacions diferents amb el temps que això comporta. Clar, avui dia encara no està ben implantat amb els nostres sistemes de gestió informàtica.
Sí.
Això què vol dir? Que en moltes ocasions nosaltres intentem fer-ho a través del nostre programa de gestió, però ens dona problemes repetidament. Això implica que potser per fer una recepta d'antibiòtic jo m'hi he d'estar d'una a 3 hores gestionant els problemes secundaris que em surten a tot això. Però a més de tot això, tot aquest Reial Decret ens inclou una nova manera de treballar. Què vol dir? Que ens han implantat una cascada de prescripció que no només va en funció de l'ABCD, vale, que seria un llistat d'antibiòtics, diguem-ne, el D serien els de primera elecció, que són els que donen menys risc de resistències, el C seria el següent grup, el B seria el següent grup i l'A és el que nosaltres tenim prohibit, diguem-ne, d'utilitzar. Vale? Llavors, per cada un d'aquests grups hi ha més o menys restriccions. El D és el que té menys restriccions, del D cap amunt, diguem-ne, que cada vegada ens van aplicant més restriccions, incloent que, per exemple, per utilitzar un antibiòtic del grup B, necessitem fer una bateria de proves que ens donin un diagnòstic exacte de que aquell antibiòtic és efectiu per la patologia que està patint aquest animal. El problema amb això és que en veterinària moltes vegades aquestes proves impliquen riscos per la salut de l'animal, perquè, per exemple, si tenim una pneumonia, el poder agafar aquesta mostra de pulmó implica que aquest animal ha de passar per quiròfan. I ficar a un animal que no està respirant bé a quiròfan, per exemple, és un risc anestèsic molt alt.
Clar.
Vale? Llavors, tot això doncs, ens incapacita a poder treballar de la manera que treballem habitualment. I per una altra banda, això diuen que és per controlar les resistències als antibiòtics, però sí, hi ha una altra cascada que diu que els veterinaris primer hem d'utilitzar medicaments de veterinària. Encara que hi hagi un medicament de medicina humana que estigui disponible, sí, hem d'utilitzar medicaments de veterinària. Si no hi ha medicament de veterinària al nostre país, l'hem de buscar abans a la Unió Europea, abans que donar-li el medicament de persones. Aquest reglament, una altra cosa que ens prohibeix és utilitzar els medicaments fora del que diu el seu prospecte. Vale? Llavors, clar, encara que hi hagi evidència científica de que aquell medicament funciona millor amb una altra posologia,
sí,
o que funciona, per exemple, en una altra espècie, o s'ha de fer una prescripció excepcional i en ocasions ni tan sols amb una prescripció excepcional ens permeten utilitzar aquest medicament. Una de les coses que demanem és que es prioritzi el nostre criteri clínic i els nostres coneixements científics abans que el que diu un prospecte que, a més, no estan actualitzats des de fa més de 30 anys.
Carai.
Per tant, a nivell científic no estaria justificat el fet de que hàgim de seguir les fitxes tècniques. Per una altra banda, el que demanem és que adecuïn aquesta cascada de prescripció que t'he explicat a la disponibilitat real dels medicaments que tenim en el mercat. Vull dir, que jo no m'hagi d'enviar el meu client a comprar un medicament a Grècia si jo aquí en tinc de persones a la farmàcia del costat.
D'acord, entenc.
Llavors, també les sancions, estem demanant que les sancions que estan proposant posar en cas de que falli alguna d'aquestes coses, pensa que tot això, totes les nostres declaracions són un tràmit administratiu i que a vegades doncs, tu et pots equivocar i tocar el número 2 en lloc del 3, i en aquest cas doncs, quedaria, per exemple, mal feta aquesta notificació d'ús d'antibiòtics, i això pot suposar-te una multa.
Carai.
Des de 3.000 euros fins a 1.200.000.
Si t'arriba a preguntar què hi ha de bo, no sé si hauríem acabat abans, perquè hi ha alguna cosa bona?
Hi ha una bona intenció.
Hi ha alguna cosa bona?
Hi ha una bona intenció en el fet de regular l'ús d'antibiòtics. O sigui,
vale,
la intenció és reduir les resistències als antimicrobians. El problema és que la manera en la que s'ha fet tot aquest reglament, nosaltres considerem que no redueix el risc de resistència, sinó que les promou. Perquè si jo he de prescriure un tractament i el meu client ha d'anar a comprar una caixa de 24, si és la caixa de 24, perquè hi ha molts medicaments veterinaris van en envasos clínics, en caixes de 100. Vale? Si el meu client necessita 10 pastilles i n'ha de comprar 100, això vol dir que li queden 90 pastilles per utilitzar quan li doni la gana.
Clar.
Llavors, hi haurà persones que diguin no, jo antibiòtic no li penso donar al gos si no és perquè m'ho ha dit el meu veterinari. Sí, hi ha molta gent que pensa així, però també hi ha molta gent que pensa bueno, doncs mira, m'estalvio la visita al veterinari
i
li
enxufo
l'antibiòtic la propera vegada que tu, sí.
Marina, i per acabar ja, una de les qüestions que diu aquest és que no es podran atendre animals sense microxip. Fins
bueno,
a quin punt és
això? Això la Delegació de Drets dels Animals ja ens ho va resoldre. No ens van dir que no es poguessin atendre animals sense microxip, sinó que a la recepta és obligatori posar el número de microxip.
Vale.
Què passa? Que quan no tinguin microxip, el que hem de fer és posar una ressenya completa i declarar que aquest animal no porta microxip. I llavors això no sabem per on anirà ni com ho gestionaran, però clar, això queda declarat que tal animal amb que l'ha portat tal persona amb tal DNI està sense identificar. Llavors, això és una cosa important que la gent ha de saber, també.
Doncs, Marina Soriano, veterinari i coordinadora de la plataforma Vets Unidos. Escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies.
Doncs ho veieu, la cosa no és fàcil, la intencionalitat és bona, però a vegades les situacions i les coses no acaben de sortir tal com estava planejat. Va, de seguida parlem amb l'Enriqueta i arribarem a la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Tiene balón para chutar.
Si el fútbol es un deporte impredecible,
¡fuera!
Un City Real Madrid lo lleva al siguiente nivel.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8 de la tarde, la ida de los playoffs de la Champions.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Manchester City, Real Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Laboratorios Clinitec consupan un 2-3 para bajar de peso y volumen, que es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, ofrece una alternativa más segura y sana para evitar efectos secundarios de químicos o fármacos sintéticos. Así que vamos a escuchar las pautas y consejos de Enriqueta para que dejemos las dietas extremas y te pases a lo natural para bajar de peso y volumen, y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Pues fíjate que desde personas que quieren perder unos kilos hasta quienes buscan controlar su peso a largo plazo, con nuestro método para adelgazar de manera natural y te sentirás increíble, sin esfuerzo. Con el plan combates la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio porque no son batidos, tú sigues comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes.
Bueno, además, aparte de perder peso, mejorarás tu bienestar general, con más energía, mejor digestión y una desintoxicación total. Además, es muy fácil de tomar, no sobre si las cápsulas, y es apto para todo el mundo, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, y es que además es la manera más natural de perder peso. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, en la primera semana hacemos una limpieza del sistema digestivo, ya perdemos 3 kilos, bajamos muchísimo volumen rápido y son los sobes de piña, que son depurativos.
¿Y cómo seguimos la segunda semana?
Pues en esa segunda semana conseguimos que desaparezca la hinchazón de la barriga, vamos a renovar la flora con los sobes de naranja, bajas de talla, centímetros, y combatimos el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, que es un potente activador del metabolismo para bajar de peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya lo sabes, solo hay que llamar. Llamar al 650-51-52-53 y te vas a llevar gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox, la lipo y la adrena, y la caja de galletas dietéticas y ecológicas. Así que depúrate, desintoxícate, consigue ya bajar 2 tallas y de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53 y despídete de la grasa con el poder de la naturaleza, sin esfuerzos. Y la faja,
sin esfuerzos, pero vamos a poner la faja.
Venga,
vamos
claro.
A poner también a los oyentes de COPE gratis con el plan la faja, que es adelgazante, que es efecto sauna. Además, nos protege muchísimo la espalda. Eliminamos también barriguita con ella, eliminamos los michelines y la podemos llevar en casa, estar sentados en el trabajo o de paseo o haciendo gimnasia, ¿eh? Esto es gratis con el plan 1-2-3 para que empieces ya, mañana mismo. ¿Qué tienes que hacer? Marca el teléfono 650-51-52-53. Cruz, vamos a decirle adiós a la barriguita, vamos a decirle adiós al sobrepeso, vamos a ayudarnos a que nos baje el colesterol, el azúcar, la hipertensión, porque por fin con el plan 1-2-3 vas a conseguir bajar de peso. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53, y a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, llama ya, y está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso y explicarte las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, cuida't. Adeu.
Estem a punt d'arribar a 2:45 del migdia. De seguida actualitzarem la informació de serveis i després parlarem de fuga d'empreses. És una fuga entre cometes, eh? Fuga d'empreses. D'on cap a on? Doncs de Catalunya cap a l'Aragó. Bàsicament és això, sobretot des de la franja, des de Lleida cap a l'Aragó. Què passa amb aquestes empreses? Per què fan això? Són moltes? Doncs en parlarem de tot això aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra, i després parlarem de curiositats. Avui és dilluns, no s'ha oblidat. I tindrem l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar d'expressions tan interessants com, atenció, recordeu aquella expressió de me estoy aburriendo como una ostra, me aburro como una ostra? Doncs parlarem i sabrem el perquè i d'on ve aquesta expressió. A més, avui estem d'enhorabona perquè aprofitarem i presentarem ja el seu nou llibre, que ja té nou llibre i el portarà aquí per presentar-ho. Va, que de seguida arribem a 2:15 i actualitzem informació de serveis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
COPE Catalunya i Andorra.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és migdia COPE. COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us parlo molt de gust. I si us sembla, comencem a fer i actualitzem la informació dels serveis. Comencem per la meteo. Bàsicament ja heu notat un augment de la nuvolositat i és el que tenim a sobre. És un front amb poca pluja, però amb molts núvols. Uns núvols d'aquells que dius, és que va caer la de Dios, però no. No, esperem algun plugim de cara a Ponent, cap al Prepirineu, i poca cosa més de cara a aquesta tarda. De cara a demà dimarts ens llevarem més o menys amb la mateixa fotografia. Molts núvols, poca pluja, alguna boira que s'anirà aixecant, però poca cosa més. Per la tarda, 3:15 del mateix. Vaig a dir, molts núvols i poca pluja. Això sí, Les temperatures en augment. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora destacarem un parell de punts. De moment, globalment, es pot anar circulant força bé, no hi ha massa complicacions. Però vaja, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, un vehicle incendiat deixa de moment un sol carril obert per passar en aquest punt, és en sentit sud, en sentit Tarragona, i està generant, de moment, uns 2 quilòmetres de retencions intermitents en aquest punt de l'AP7, com dèiem, en sentit sud. L'altre punt, en aquest cas, és un tram, un punt afectat per obres, és la C-17, a l'Ametlla del Vallès, on hi ha també un parell de quilòmetres més de lentitud que no pas d'aturades per aquestes obres, i en sentit sud, en sentit Barcelona. A la resta de trams, més enllà del volum, l'intensitat habitual a aquesta hora, que tampoc és molt alta, en principi, com dèiem, amb circulació en general fluida. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, bona tarda, cuida't.
Que vagi bé, bon dia.
Li dic cuida quan igual que s'hauria de cuidar sóc jo. José Luis Gil.
Bona tarda, José Miguel, companys. Deixi'm l'antena un parell de minuts. Vostè descansa la gola i anem a parlar una mica de lo que tindrem a l'edició d'avui d'Esports Cope, 3 i 5 de la tarda, amb Joan Batllori al comandament. Parlarem d'una jornada on el Barça ha tret rèdit de l'empat al derbi madrileny. Potser aritmèticament era el que més li convenia.
Totalment,
I el Barça va aprofitar l'ocasió guanyant 1-4 al camp del Sevilla. De manera que, per si queda algun despistat, la Lliga està així. Madrid líder, l'Atlético a un punt i el Barça a 2.
Emocionant, xulo això,
I sobretot, i molt important, el Barça torna a dependre de si mateix per guanyar la Lliga. Ha de jugar contra l'Atlético, ha de jugar contra el Madrid. Ja s'han jugat els dos derbis madrilenys, empat i empat. O sigui que Madrid i Atlético s'han deixat 4 punts amb la tonteria i ara és qüestió que el Barça intenti d'aquí a final de campionat aprofitar l'oportunitat. En una victòria la del Pizjuán que ens deixa moltes coses. L'expulsió de Fermín en vermella directa i les queixes de Gavi per l'arbitratge. Sí, aquest cap de setmana tocava parlar de l'arbitratge, de lo que passés al derbi madrileny, de les conseqüències que passessin ahir, per exemple, també al Pizjuán sense anar més lluny, i que ens deixen també la substitució d'Araujo, només, afortunadament, pel central del Barça, té un fort cop al turmell, i també, en òrbita blaugrana, la querella de Deco contra Víctor Font, que va fer unes insinuacions sobre el fitxatge de Víctor Roque, que pertanyia a l'agència de representació de Deco abans que Deco es convertís en director de futbol o en mànager, director esportiu del Futbol Club Barcelona. Víctor Font va dir unes paraules i Deco s'ha querellat contra el principal opositor a la porta per aquestes insinuacions d'embutxacar-se diners per l'arribada de Víctor Roque al Barça. Tot això en clau blaugrana. En clau, Real Club Deportiu Espanyol, Real Sociedad 2 Espanyol 1, 2 punts només de 33 possibles fora de casa per l'equip de Manolo González.
Una llàstima, mira que això honorava empat, però ostres,
arribes,
llàstima.
Arribes de guanyar-li al Madrid, llàstima. I pam, primera jugada, gol de la Real. També és veritat que, clar, la Real va començar el partit sense pesos pesants a l'11 titular, els tenia a la banqueta, i quan Imanol va veure que la cosa es complicava, doncs va posar a Kubo, va posar a tots els bons, per dir-ho d'alguna manera, o als titulars, i al final la cosa va acabar 2-1 en contra de l'Espanyol en una jugada on la defensa de l'Espanyol deixa concentrar, vagi fent via, fins a arribar a la línia de fons i posar la centrada. Pal de Manolo González, a la roda de premsa postpartit, el Departament Mèdico de Recuperació de Futbolistes està investigant el Quique Iglesias per la situació de Brian Olivan. I pel que fa al Girona, derrota sense opcions al camp de l'Atlètic de Bilbao, 3-0 i cap a casa, o sigui que el Girona haurà d'intentar recuperar sensacions sense anar més lluny divendres, perquè el Girona és el que obrirà la propera jornada divendres 9 de la nit a Montilivi davant del Getafe de José Bordalás. De la resta del cap de setmana, victòria del Barça a la Lliga F, a la Lliga Femenina, al derbi Espanyol 0, Barça 2, no sense polèmica postpartit, perquè va dir Caroline Graham que l'Espanyol només havia sortit a clavar hòsties, paraules textuals de la jugadora del Barça. I, home, les de l'Espanyol es van defensar dient que, home, el Barça és molt superior avui per avui. Nosaltres hem fet el partit que hem pogut fer, arreplegades en defensa i sense donar molts forats a l'ofensiva del Barça. I en bàsquet, setmana important, setmana de Copa del Rei a Gran Canària. Farem una ullada a l'estat dels equips catalans que arriben a la cita a l'arxipèlag canari. Avui parlem de la penya, avui parlem amb el seu entrenador Dani Miret. En poliesportiu, Copa d'Espanya d'handbol pel Barça. No és notícia, el que sí que és notícia és l'abast de la lesió de Peter Sikusa. Ruptura del lligament, peroneu, estragalí del turmell esquerrà.
Carai.
Un temps força llarg d'inactivitat pel jugador del Futbol Club Barcelona.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè.
Cuida't.
Cuidis vostè una mica més, també. Va. Ai, els caps de setmana. Si és va, que
no, és que ha agafat fred o alguna cosa.
Ha agafat fred, sí.
Va, doncs, gràcies, José Luis, cuida't molt. De seguida en parlarem d'aquesta fuga d'empreses des de comarques de Lleida cap a l'Aragó. Per què passa això? De seguida en parlem de tot això aquí a migdia a COPE. A COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo. Y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien. Y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes. Y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento, ya empezando a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra. Oye, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada matí al centre de Lleida, al passeig de Ronda, surten autobusos amb treballadors direcció a municipis d'Aragó. Centenars de persones es traslladen a l'escorxador de Binèfar o a empreses localitzades a la ruta Lleida-Osca, com la pròpia Binèfar, Monzón, Barbastro. A més, hi ha també centenars de persones que es desplacen diàriament cap a Fraga, que és, Comunitat Aragonesa, direcció Saragossa, no? Hi ha la percepció que hi ha una fuga fluida d'iniciatives empresarials cap a l'Aragó, en detriment de la nostra comunitat, de Catalunya. No hi ha cap frontera, evidentment, entre Lleida i la Franja, només la línia que separa les comunitats autònomes, però és que, un cop passes aquesta línia, les lleis ja són diferents. El cert és que, curiosament, només hi ha un informe amb un cert rigor que va extreure les dades necessàries del registre mercantil per arribar a la conclusió que del 2015 al 2020 un total de 428 empreses van marxar de Lleida i no han tornat. Gairebé el 40% d'elles havien marxat a Barcelona, mentre que prop del 20% cap a l'Aragó. Això correspon a una xifra de 81 companyies que van traspassar cap a Saragossa. Sergi Tor, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
No sé com tu has dit això, però quines són les causes d'aquests canvis empresarials?
Sí, sobretot serien tres, en aquest cas, un augment de la burocràcia a Catalunya respecte a l'Aragó. La segona és la major disponibilitat de sòl industrial en aquestes localitats que tu acabes d'anomenar. Mm-hmm. Per exemple, a Lleida, l'antic alcalde Miquel Apoyo va projectar el projecte de Torreblanca, un polígon industrial a partir de 4 pilans de la ciutat de Lleida, però les obres s'havien d'iniciar l'abril del 2023. 3. Han passat gairebé 2 anys. Carai. I no hi ha cap mena de notícia respecte a l'inici d'aquest projectat polígon industrial. I la tercera, també molt significativa, és la diferent pressió fiscal que hi ha entre Aragó i Catalunya. Poso un exemple. A Aragó hi ha 3 impostos i a Catalunya n'hi ha 12. Els 3 impostos a Aragó són grans superfícies, mediambiental, d'aigua i d'instal·lacions elèctriques d'alta pressió. Aquests 3, Catalunya també els té, òbviament, però en suma 9 més. Entre ells, l'impost d'obres, els actius no productius de les persones jurídiques o l'impost sobre les emissions del diòxid de carboni. Aquestes serien especialment les 3 causes que explicarien el perquè d'aquestes xifres.
Clar, i és una fuga que és sensible, però si et sembla, parlem amb el Moisés Bonal, que és director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de PIGMEC, per traslladar-li aquestes preguntes i tot això que ens explicava el Sergi. Moisés, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Moisés. Com de real és aquesta percepció d'aquesta fuga d'empreses o d'iniciatives empresarials cap a l'Aragó?
Bé, exactament, no sabem la xifra exacta, no? Però sí que hi ha alguns elements que ens indiquen que hi ha empreses que estan traslladant la seva activitat, sobretot des de Lleida, a l'Aragó, no? I alguna... alguna explicació es pot trobar amb, per exemple, amb la normativa urbanística, que és més complexa aquí a Catalunya que a l'Aragó, val? També la disponibilitat de sòl, val? Que sembla que a l'Aragó promocionen que hi vagis, no? I aquí és una mica més complicat, des de que comences a demanar permisos fins que te'ls concedeixen, i tot això hi ha una burocràcia associada que complica més les coses que no pas a la comunitat del voltant, no? I potser hi ha un tercer element, que és la normativa fiscal, que aquí tenim una fiscalitat més elevada.
Clar, això serien tots elements capdals, en tot cas, no? Però perquè això ens fa menys competitius, no? O no?
Ah, sí, efectivament, clar, ens fa menys competitius. Si traslladem l'activitat empresarial fora del nostre territori, doncs ens acaba afectant, no?, a nivell global, tant d'ocupació com de recaptació fiscal.
Clar, i l'administració, quan, suposo que això ho ha de veure, no? No es planteja aquesta posar-hi solucions? Perquè quines solucions hi podria veure per fer Catalunya atractiva per l'inversió empresarial?
Home, jo crec que la primera solució, no?, seria alleugerir tots els temes burocràtics, no?, d'instal·lació, no? Un segon element, es podia fer una política fiscal d'atracció d'empreses, val? I també relaxar, en certa mesura, la normativa urbanística, no amb el que s'ha de complir, sinó amb el termini de autorització o de poder començar l'activitat des del moment que ho demanes.
Saps una cosa, Moisés? Després de parlar amb molts empresaris, quan parlem aquí sobre aquest tipus de situació, em dóna la sensació que a Catalunya no ho posem fàcil. A les empreses, em refereixo.
Bueno, volem ser tan exigents en complir la normativa i compliquem tant el fet de demostrar que s'està complint, no?, que això ens posa unes dificultats addicionals a les que normalment hi hauria d'haver. I aquí a Catalunya... potser l'element que destaca és que volem ser més papistes que el papa, i és el que et deia abans, no? Que demostrar que compleixes la llei és més complicat que en d'altres llocs.
Clar, aquest és el què, no? Que volem ser més papistes que el papa en aquest cas. Sembla, sobretot, un dels punts febles, no sé fins en quin punt una empresa... Ja no parlo de les grans, parlo de les petites i mitjanes que tenen més personal. Quantes hores han de dedicar a la paperassa, a tota aquesta burocràcia per omplir i per demostrar, per dir, per fer... Això sembla que s'haurien de contactar encara molts més persones per omplir tota aquesta paperassa.
Bueno, a nosaltres ens surt que de paperassa habitual,
Sí.
Ens surt unes 48 hores mensuals, de mitjana. Hi haurà empreses que els hi ocupi més, hi haurà que els hi ocupi menys, depèn de l'activitat que desenvolupin, val? Però ens surt una mitjana així.
Que difícil és canviar tot això, Moisés.
És
molt difícil. Sí,
és complicat, perquè hi ha unes inèrcies que estan preses, no? I aquestes inèrcies s'han de canviar. I com és un canvi estructural, els canvis estructurals demanen temps. Demanen temps, voluntat i ganes de fer-ho.
Sí, això per començar, si no hi ha voluntat, en aquest cas seria una voluntat política per canviar aquestes coses, clar, l'administració no canvia i està ja ficat allò i és tan difícil. Doncs, Moisés Bonal, director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de la PIMEC, escolta, gràcies per aquests incentius que ens has fet molt amable.
Igualment.
Doncs ja veieu, és el que possiblement algunes comunitats haurien de posar les piles en certes qüestions si és que volen evitar tot això. Va, que de seguida parlem de curiositats amb l'Alfred López i d'entrada, una de les curiositats de les que parlarem és d'on ve l'expressió aburrirse como una ostra. De seguida en parlem aquí a migdia, Copia Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo siento.
Va, que acabarem aquest migdia COPE Catalunya i Andorra en alt, perquè avui estem de celebració, també aquí amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la sala de llibres, ja està listo que todo lo sabe, perquè ha vingut un nou llibre a la família. Sí, Alfred, sí, sí. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Y felicidades porque acabas ya de sacar y publicar, y de hecho tengo en mis manos, el libro 101 expresiones de toda la vida.
Sí. Sí, es un pequeño libro, pero un pequeño gran libro en el que recojo eso, un centenar más una de expresiones de estas que hemos utilizado toda la vida, que hemos escuchado decir a nuestros mayores, sobre todo, y dedicado sobre todo a mi madre, a la memoria de mi madre, que como bien sabes falleció en el pasado diciembre.
Sí, señor.
Justo hace 2 meses.
Sí.
Y me puse a trabajar en este libro porque mi madre era una gran amante de este tipo de frases. Y yo...
Te las iba apuntando, ¿no?
Y me las iba apuntando estos últimos años, cuando ella ya, claro, ha fallecido con 96 años, muy mayor. Ya, sí. Yo la he vivido mucho, pero ya estaba muy mayor, ya estaba, necesitaba de nuestros cuidados. Iba yo todas las semanas, un día, 2 días a la semana a cuidarla, los fines de semana alternos. Uh-huh. Y siempre tenía alguna frase, alguna expresión, algún refrán que quería que le explicase. Y siempre me pedía que le escribiese un libro con todo ello. Y yo lo fui recopilando, estaba trabajando en ello cuando, bueno, lamentablemente falleció. Entonces me he dado prisa en terminarlo, aunque ya no lo puede disfrutar en vida, pero bueno, ahí está ese homenaje a ella.
Pero son expresiones como, por ejemplo, lo va a hacer Rita la cantaora, está en Babia, buenas horas mangas verdes, más vale tarde que nunca, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma, aquellas expresiones de...
Sí, de toda la vida. De toda la vida. Escuchándolas.
Tiene más cuento que Calleja, voy a decir, son aquellos que... No me referí mal de la tele, es una alta Calleja.
Otro Calleja.
Es una alta Calleja, ¿eh? Bueno, y esto esto dónde lo podemos encontrar?
Básicamente en Amazon, es un libro autopublicado, muy baratito además.
O sea, ¿Tú te lo guisas?
Sí, yo me lo he hecho, me he hecho la maquetación.
Está muy chula, la maquetación.
Con Eva Núñez, mi pareja, hemos hecho la maquetación, la portada, todo. Y bueno, hemos estado trabajando. Está en Amazon por 12,99 y, o si lo prefieren en digital, en Kindle, pues lo pueden encontrar por 2,99, o sea, baratísimo.
Mira, aquí tengo una que me gusta mucho, hacer la cama a alguien. ¿Quién no se ha sentido alguna vez que le han hecho la cama?
Pues explico todas estas expresiones. Si algún oyente quiere recibirlo dedicado, me puede escribir a contacto@alfredlopez.es y me dice: soy oyente del programa de Cruz, de COPE Mis Días, y yo se lo enviaré sin gastos de envío, por lo que cuesta el libro, 12,99, envíos por certificado, los gastos de envío los pago yo y dedicado.
Muy bien. Que más fácil imposible, ¿eh?
Sí, sí.
Me he visto una que estoy deseando leerlo. Quien se fue a Sevilla perdió su silla.
Sí.
Que mira que yo la he usado. Que
todo tiene su historia.
Todo tiene su historia. Nos queda Gaia Telf, pero nos va a dar tiempo a
hacer alguna,
a conocer una.
Sí.
Esta sí, ¿eh?
Una o dos, sí, sí.
El origen de la expresión aburrirse como una ostra.
Pues, ¿te puedes creer que esta expresión está mal dicha?
¿Por qué?
Porque no es aburrirse como una ostra, es aburrirse como un ostracista. Las ostras no se aburren. Las ostras no se aburren.
Bueno, nunca he tenido el placer, me las como, bueno, pero no hablo
pero
con
no
ellas.
No se aburren, no. Quien se aburría eran los ostracistas, que eran aquellos ciudadanos castigados de la antigua Grecia, que eran expulsados de Atenas, que eran expulsados durante un periodo muy largo de tiempo, incluso hasta 10 años, que se tenían que ir a la montaña, a una cueva, a vivir, y claro, no podían tener contacto con ninguna persona.
Era aquello de, ¿te han condenado al ostracismo?
Al ostracismo.
Vaya.
Pues estar condenado al ostracismo. Estas personas durante muchos años tenían que vivir en la soledad, sin ver a nadie, sin tener contacto. ¿Y qué les pasaba? Se aburrían
como una
ostra. No había nada más. Se aburrían. No, se aburrían como un ostracista que eran. El lenguaje popular que hizo que muchas personas se atrabancaban en eso de me he aburrido como un ostracista. Pues me he aburrido como una ostra. Y ya está. Y así se quedó en el lenguaje popular. Aburrirse como una ostra. Pero las ostras no se aburren.
Claro, no me van a decir aburrirse como un ostracista, que también es muy largo, más
es
difícil
largo.
De pronunciar. Y la ostra es más conocida, sí, también. Bueno, más conocida, menos probada, pero más conocida, ¿eh? Más, oye, la Maricastañas.
Sí.
¿Quién fue la famosa Maricastañas del dicho?
Pues Maricastaña fue María Castaña.
Era aquello de en tiempos de Maricastaña.
Sí, sí, en tiempos de Maricastaña. Pues tenemos que irnos al siglo XIV en Cereixa, que es un pueblo de Lugo, en Galicia.
Sí.
Y según muchísimos historiadores, María Castaña lideró una revuelta el 18 de junio de 1386 contra los abusivos tributos impuestos por el obispado de Lugo, dirigido por Pedro López de Aguilar bajo el amparo de la Corona de Castilla. Y durante esta protesta murió un tal Francisco Fernández, que era el recaudador de impuestos del obispo. Entonces, la historia esta, María junto a su esposo e hijos fueron acusados de encabezar esta rebelión y se convirtieron como en una heroína local y símbolo de la resistencia, y su gesta quedó en la memoria colectiva y documentada pues en libros como España Sagrada de Juan Manuel Martínez Ugarte, ¿no? Que, y entre otras fuentes, que se iba explicando esa gesta que hizo María Castaña. Y claro, como ya te digo, fue en el siglo XIV,
claro.
Pues en tiempos de María Castaña aquí consiguieron, ¡pam!
Tiempos de María Castaña, doncs...
Esa era María Castaña.
Ya tenía que estas curiositats, y a més, recordeu, estas 101 expresiones de toda la vida, el libro que sale a la luz de Alfredo. Alfred, moltes gràcies.
Gràcies per invitar-me.
Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.